Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Situació de màxima tensió a Veneçuela. Nicolás Maduro ha rebutjat el suport de la cúpula militar davant del que és tot el recolzament internacional a l'opositor Juan Guaidó, que s'autoproclamava ahir president del país. En les últimes hores gairebé ja és una vintena els morts que hi ha hagut per trets i més de 200 els detinguts a les manifestacions. I des d'Europa, Pedro Sánchez ha felicitat Guaidó pel seu coratge, diu, però manté la posició europea de no reconèixer-lo com a president. I l'oposició espanyola, amb Pablo Casado del PP i Albert Rivera de Ciutadans, han exigit que Espanya reconegui Juan Guaidó com a president veneçolà. Canviem de tema. Els treballadors del metro de Barcelona han convocat vaga per a l'última setmana de febrer, coincidint amb la celebració del Mobile World Congress a la ciutat. L'aturada serà de dues per torn, els dies 25, 26, 27 i 28 de febrer. L'afectació serà durant el matí, tarda i nit, però encara no s'ha concretat en quines hores exactes. Els treballadors ho han votat avui en assemblea. Al matí i a la tarda es queixen sobretot de la gestió que l'empresa fa del problema de l'amiant, després que s'ha sabut que hi ha 12 treballadors afectats, com explica Toni Edo de la CGT. Els delictes han crescut d'un 11% en un any a Catalunya, enmig de la reclamació de més places de Mossos. El Parlament ha aprovat avui la convocatòria d'aquestes 750 noves places per a la policia catalana i 250 per als bombers. I un tumor ocular infantil podria tenir un nou tractament investigat a l'Hospital Sant Joan de Déu. El retinoblastoma representa l'11% dels casos de càncer en nens menors d'un any. Segons s'ha publicat a la revista Science Translational Medicine, cada any hi ha uns 8.000 nous casos de retinoblastoma, un tumor que afecta la retina. El tractament estàndard de la quimioteràpia pot produir danys en aquesta part de l'ull i provocar problemes de visió a llarg termini. I acabem dient-vos que des de fa uns minuts es fa a la sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs a Valls una sessió de diàleg sota el títol El paper de la filosofia com a eina per entendre les religions, diàleg inserit en el cicle Les grans qüestions de la vida. Intervé Daniel Gamper, director del Departament de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel. Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Jo em dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió. Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts una setmana més al Plusvalua. Avui parlarem d'un dels problemes que diuen que són, que és el problema bàsic o més important de l'actual època, del 2018-2019. Estem parlant de les fake news i de la postveritat. I ho farem amb el Francesc Marc Álvaro, periodista de La Vanguardia i professor de periodisme de la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. A la tertúlia comptarem amb el Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat i vicepresident del CES, amb el Joan Contijoc, advocat, i amb la Mireia del Pozo, directora de Comunicació. Ja saben que aquest programa es fa gràcies al Jordi Carretero i a l'obra social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Jo crec que tothom ha conegut o li han colat una fake news i se l'ha cregut. Primer de tot, anem a definir què és això de les fake news. Saludem al Francesc Marc Álvaro. Francesc Marc, molt bon vespre.
Bona tarda.
Definim què és una fake news, per començar. Després explicarem exemples, també, per veure si són fake news, si no ho són, perquè el periodisme està en un moment d'evolució total i no sé on estem arribant.
De fet, no hauríem de dir notícies falses, perquè és un oxímoron, no? Una notícia, pròpiament, és un text acreditat, on allò que s'explica, com sabem els periodistes, hauria d'estar sempre doncs, comprovat, contrastat, etc. Per tant, una notícia falsa és una no notícia, i per tant és un altre producte, és un missatge fraudulent, és un producte adulterat. M'agradaria dir-ne d'una altra manera, no? Abans que el món anglosaxó inventés això de fake news, distingíem entre notícies i rumors, o faules, o, en fi, històries inventades. M'agradaria més parlar d'això, però realment, avui en dia, el que es coneix com a notícia falsa, pues, és allò que apareix com una notícia de debò, però no respon a la realitat, sinó que o bé és una exageració extraordinària, o bé no té cap base factual, i simplement és una pura invenció i, per tant, una pura distorsió. Que això ara sigui tan extès és degut a nous canals, però les notícies falses són anteriors a les xarxes socials. Les notícies falses comencen amb l'inici del periodisme. És a dir, són tan antigues com el periodisme.
S'utilitzen molt o s'utilitzaven en guerres, no?
Sí, les guerres són terrenys abonats a la falsa notícia perquè es produeix, per tant, una suspensió de les garanties de moltes coses. I, per tant, la propaganda, sobretot a partir de la Primera Guerra Mundial, la propaganda desplaça el lloc del periodisme, i això passa. Però en el segle XVIII, en el protoperiodisme, o en el segle XIX, era habitual que en aquella època els diaris del moment doncs incloguessin al costat de fets que més o menys s'havien comprovat, faules, rumors, llegendes, barreja de tot això, de tal manera que sempre podem dir que un pecat original del periodisme és que sempre ha hagut de mantenir la vigilància contra una sèrie de missatges que han posat en qüestió la pròpia naturalesa del periodisme.
Primera lliçó que hem après, que les fake news ja existien des de fa molt de temps, però què passa? Que ara tenim xarxes socials, tenim també l'aparició d'internet, aparició de nous mitjans de comunicació, en els quals doncs, potencien el que s'anomena els clics, busquen titulars molt cridaners perquè facis clic, ja que després van a vendre publicitat i diuen tinc 50.000 visites, tinc 100.000, i busquen que tinguin doncs, això, més visites per poder doncs, obtenir una millor campanya. I això fa que les fake news s'estenguin, no? Abans els mitjans de comunicació, com que eren també una barrera, els diaris eren com creïbles, les televisions, les ràdios, en general, però ara tenim, nosaltres mateixos som els culpables de l'extensió d'aquestes fake news.
Tens tota la raó, participem d'això i diguem, facilitem que això creixi, però deixa'm dir, abans de començar, diguem, a qüestionar alguns elements de les xarxes, dir una cosa, la més gran notícia falsa dels últims anys a l'estat espanyol la va promoure, difondre i mantenir un diari de paper, El Mundo, quan va dir i afirmar molts anys contra l'evidència de les policies de tot el món, dels serveis secrets, de tota la resta de premsa, que l'atemptat de l'11 de març del 2004 no l'havia fet el jihadisme internacional, com així va quedar judicialment i de totes formes acreditat, sinó que l'havia fet ETA. Que la notícia falsa més gran l'ha alimentat el diari, un diari tradicional.
I estem parlant abans de la gran irrupció de les xarxes socials.
Sí, exacte. Molt abans del gran èxit, és anterior, això. Per tant, ho dic perquè a vegades desplacem la culpabilitat cap a la tecnologia nova. No, amb la tecnologia antiga, en aquest país s'ha fet una cosa que democràticament és absolutament irresponsable, que és en l'atemptat més gran que s'ha produït en territori europeu del jihadisme, s'ha dit que algú ha dit que no era així. I bé, en fi, de tota manera, aquesta capçalera segueix tenint lectors, hi ha gent que segueix pensant que és un diari fiable, la qual cosa planteja molts dubtes sobre això.
Què es busca amb una fake news, o en aquest cas, abans hem parlat de la cultura del clic, busca més visites, però en el cas del diari El Mundo, a l'any 2004, 2006, 2007, quan va publicar aquesta notícia, aquesta fake news sobre l'atemptat de l'11M, què es buscava? Hi ha un interès polític darrere? Hi ha també algun moviment polític que busca que això es publiqui?
En aquest cas concret del diari El Mundo de fa uns anys, crec que era una qüestió bàsicament política. Però, com tu suggeries, també hi ha motivacions actualment comercials per aquesta indistinció, perquè tot el que és la premsa digital, o determinada premsa digital, siguem curosos, perquè premsa digital n'hi ha de bona i de dolenta, com hi ha hagut bona premsa a paper, bona i dolenta, bona ràdio i bona televisió, i dolenta de televisió i de ràdio. Què passa? Que d'alguna manera, en alguns entorns digitals, el que es vol bàsicament és una idea quantitativa de l'audiència, purament podríem dir accelerada, que és el clickbait, i això fa que el contingut sigui irrellevant i el que importi sigui la fotografia, el titular cridaner i enganyós, perquè el que compta, efectes, podríem dir, mercantils, és quanta gent entra en aquella notícia o mira aquell titular. Ah, això és una distorsió del periodisme. Òbviament, el periodisme necessita ser rendible. El periodisme és una activitat de servei públic, però que s'ha de sostenir econòmicament. I hi ha gent que viu, i, en fi, tot i que és un món en crisi, és un model de negoci qüestionat, no? N'hi ha molts actualment, i en parlarem, em sembla, d'alguns altres, però periodisme ho és. Dit això, el cor del negoci del periodisme encara continua sent, almenys pels que som antics, la credibilitat. És a dir, que allò que expliquis tingui un vincle fort i contrastat amb el que ha passat. Si això es trenca, estem en un altre negoci, que no és el periodisme. Serà una altra cosa. Tindrà altres noms, l'espectacle, la propaganda, però no serà el periodisme. I estem en aquesta indistinció.
Jo m'he buscat fake news de molts mitjans de comunicació perquè ningú digui que només s'apunten cap a un. El Francesc Marc parlava del diari El Mundo. Ara parlaves de titulars cridaners. I és aquest mateix cap de setmana a mi m'ha cridat molt l'atenció perquè vaig entrar i dic, ostres, quin titular, què passa, no? Del nacional.cat, el titular era l'exparella de Rivera explica a Telecinco que consumien cocaïna plegats. Amb una fotografia d'un presentador de Telecinco, del Jorge Javier Vázquez. Jo crec que aquí tots els de la taula hem entès que parlava d'Albert Rivera. Quan entres a la notícia, doncs no és Albert Rivera, sinó és Kiko Rivera, el que tothom coneix com Paquirrin. Recordem que Albert Rivera, a més, fa poc ha tallat amb la seva parella, i això ha sortit publicat a tots els diaris. Això és una fake news total, no? O no?
Jo no l'havia llegit. Jo em sembla que el periodisme responsable es basa justament en intentar exercir el que és la precisió i la concisió, no? No hi ha una separació entre fer les coses bé i fer les coses èticament bé. Jo crec que s'han de fer les coses bé, i si ets precís, si contrastes, si utilitzes la paraula adequada, tindràs molts punts per ser èticament correcte. Per tant, jo és un titular que si no havia llegit, si tal com dius produeix aquest efecte enganyós, jo no l'hauria provat a la facultat.
Doncs estaria suspès la persona que l'ha escrit. Més titulars, per exemple. Abans parlàvem de que les fake news ja venen des de fa temps. Suposo que antigament ens les colaven també a nivell internacional, perquè era molt difícil contrastar si notícies que venien de fora, d'agències de comunicació, doncs eren veritat o no eren veritat. Em refereixo a una portada en concret del diari El País de l'any 2013, del 24 de gener, El secreto de la enfermedad de Chávez, per avui Venezuela també està molt, molt d'actualitat, amb una fotografia d'una persona, que en teoria aquí posa Hugo Chávez durante el traslado médico. Què va passar? Doncs que no era Hugo Chávez, aquesta persona, i tot venia de l'agència de comunicació, de l'agència de notícies, de l'agència de fotografia, que havia colat una fotografia que no era, portada del diari El País.
Sí, aquí a vegades... Això crec que els juristes i els advocats distingeixen entre les coses que es fan, crec que en diuen dolo o sense dolo, és a dir, amb voluntat de fer mal o no. I el periodisme a vegades té aquesta voluntat de distorsió, el periodisme dient que té intencions ocultes, que n'hi ha, no?, evidentment. I a vegades simplement és imperícia o és feina mal feta. No comprovar que aquella foto no és la del senyor que dius que estàs fent. Per exemple, un clàssic de tota la vida del periodisme, donar per mort algú que és viu.
Molts cops.
La pobra Brigitte Bardot la van matar manta vegades en el seu moment a França, en el món anterior a les xarxes. I alguns personatges catalans, crec que el meteoròleg Rodríguez Picó, també pobre, el van matar alguna vegada. Dius, per què? Home, jo vull pensar que en aquests casos simplement és perquè algú és incompetent. Però anant al tema internacional que tu apuntes, hi ha una gran època en la que emergeix, podríem dir... a la notícia falsa a gran escala, que és la Guerra del Vietnam. La Guerra del Vietnam, que és una guerra que canvia el paradigma de la guerra respecte al que havien estat les guerres anteriors, al Vietnam es produeix una construcció de relat per part del govern dels Estats Units, que els mitjans intenten veure, i hi ha una lluita aquí, i finalment hi ha els famosos papers del Pentàgon que acrediten que el govern dels Estats Units havia mentit, però allà es veu molt clarament la dificultat que té un govern contemporani de sostenir una mentida a gran escala quan els mitjans fan la seva feina. I millor o pitjor, diguem, els periodistes nord-americans van fer la seva feina i van dir, escolti, no és veritat que vostès estan guanyant la guerra, no és veritat que anaven bé, vostès sabien que... I després va sortir el que havia estat secretari de Defensa, McNamara, que ho va, diguem, ho va reconèixer i podríem dir que va fer una cosa inusual en un polític, que és fer autocrítica, no?
Això eren agències, no?, que enviaven notícies a diaris, o a televisió, a ràdios,
sí,
o governs...
O alguns corresponsals,
corresponsals. Ara això ha evolucionat també a televisió, anem a un altre àmbit, les cadenes de notícies. Guerra del Golf, la CNN informa del que està passant a Iraq, i a partir d'aquí comencen a sortir canals de televisió. Avui en dia tenim, per exemple, Al Jazeera, que dona un punt de vista internacional, des d'un punt de vista en concret, d'un país en concret, del país, no sé si és Qatar, on tenen la seu, si no m'equivoco. Tenim Russia Today, que explica les notícies d'un punt de vista rus, i ja no només ho explica en rus, és que té un canal en anglès, un canal en castellà, un canal en àrab, i explica al món tot el que passa. Ahir, per exemple, explicaven què està passant a Venezuela des d'un punt de vista rus. Tenim també la CNN, tenim la BBC, que és de Regne Unit, tenim el canal France 24, que és de França. Això també, aquí també hi ha fake news, no? Perquè són punts de vista diferents i ens ho poden colar, o no?
Bueno, jo crec que els punts de vista diferents no són un problema, són l'essència del periodisme. És a dir, aquesta emissora on som té un punt de vista que no tenen altres emissores, i això no només és bo, sinó que és el pluralisme d'una societat democràtica. És a dir, el pacte que el periodisme fa amb la veritat no exclou el punt de vista, sinó que l'inclou. Però el punt de vista no pot distorsionar els fets. És a dir, que jo sigui de dretes o d'esquerres, de dalt o de baix, de Rússia o d'Estats Units, no hauria d'implicar que jo m'inventi que aquí hi ha segut un marcià si no hi ha un marcià.
Correcte.
Aquest és el pacte que el periodisme fa. I els consumidors saben que quan compren un diari o entren a una pàgina o escolten avui una emissora, saben més o menys, diguem, quina música de fons, quina tendència... hi ha darrere, i això és bo, no hi ha periodisme sense tendència. El problema no és mai la tendència, el problema és si la tendència ens porta, exacte, a incomplir el pacte. Per això jo sempre dic que quan ets periodista la qüestió no és tant la ideologia, que evidentment cadascú treballa on pot i vol, això cadascú fem el que podem, però sí aquella ideologia, aquella tendència t'obliga a fer coses que van contra aquest principi de veracitat. Passem a un altre camp, al terreny del menjar. Qui compraria un menjar adulterat, no? Pensem, per exemple, quan una gran marca de refrescos ha tingut un problema perquè han descobert una partida que tenia un problema als supermercats, això va contra la marca i va contra... Escolti, qui vol veure un refresc que no se sap si et farà mal? es retira, tal. En canvi, en el periodisme no es fa això. És a dir, se sap que alguns mitjans menteixen sistemàticament, perquè errors tots els mitjans en fan. Uh-huh. I tots els periodistes ens hem equivocat. Jo dic, mitjans que, de manera continuada i organitzada, menteixen i segueixen tenint consumidors. Jo sempre dic, vostè menjaria o beuria un producte que li fa mal? En canvi, hi ha molta gent, i aquest és un problema de la democràcia, que accepta consumir ràdios, televisions i mitjans digitals o de paper que diuen mentides. Aquesta
I
és una
què?
Pregunta. Ah, perquè una pregunta per un la... psicòleg, poder, no per mi.
Perquè coincideix amb la ideologia de la persona i les notícies hem passat d'informar-nos a reafirmar-nos.
Sí, sempre hem buscat, sempre el periodisme, com que ha tingut tendència, i no hi ha periodisme sense tendència, reforça, diguem, els marcs de cadascú. La pregunta és si el reforçar el marc t'ha d'alienar de la veritat.
Clar.
És a dir, jo sóc de dretes o d'esquerres, però això vol dir que el consum d'un mitjà de dretes o d'esquerres m'ha d'alienar de la realitat. Aquesta és la qüestió democràtica, i és el debat democràtic. I és el que jo crec que de passa hi ha el debat purament gremial periodístic que podem tenir, i és una qüestió que interpel·la a la societat en general, als poders públics, interpel·la altres experts, no? Sociòlegs, psicòlegs socials... És a dir, què porta algú a no voler la veritat per reforçar-se en la seva creença?
Uh-huh.
Jo penso que el ciutadà ideal, aquest ciutadà al que apel·lem sempre, no? Aquest ciutadà ideal que hauria de votar llegint-se el programa, és molt ideal, això. És algú que, òbviament, té un punt de vista sobre el món. Sap si vol pujar o baixar impostos, si està a favor o en contra de l'avortament, si prefereix això Uber o taxis o un model no sé què, però és algú que, en teoria, vol la veritat, també. Aquí estem en un carreró sense sortida.
I, a més, ara, ja no només que reafirma, sinó que l'estén, perquè el comparteix.
Exacte.
En WhatsApp, en Facebook, en Twitter...
Sí. WhatsApp s'ha comprovat, diversos estudis, que és el canal que més difon el que se'n diu la falsa notícia. El que en castellà es diu bulo, falòrnia, en català, és a dir, la cosa incomprovada, perquè imaginem, no?, tots formem part d'algun grup de WhatsApp, de pares de l'escola, de famílies, no sé, i en aquests canals ens arriben moltes coses que diu un amic o un conegut, un pare de l'escola, escolta, mira, i sovint no fem una cosa que els periodistes hem de fer, per obligació, que és comprovar. Una persona que està en un altre camp diu, ai, mira, m'ha arribat i m'han dit que al costat de Ràdio Estel han vist algú amb tres nassos, no?
Uh-huh.
Ostres, és que allà corre gent amb tres nassos i ningú comprova. I això corre, i al final filtra, potser en un mitjà, perquè doncs, algú del grup de WhatsApp està en una emissora, està en un diari. És un problema. El WhatsApp és un gran difusor, és una eina magnífica, és un gran difusor de rumors.
I tu parlaves ara de que potser això cola a un mitjà de comunicació. Les presses també són un altre problema. Voler ser el primer en publicar alguna cosa, no?
Sí, certament. És a dir, deien que el periodisme és dir la veritat i dir-la el més aviat possible. Si la dius molt tard, malament,
uh-huh.
Però si ets el primer però no dius la veritat, malament, clar. Això és com el circ. Has de crear bellesa i has de no caure i trencar-te el cap. Pues el periodisme vol dir explicar la veritat el més ràpidament possible. Bueno, si fos fàcil, ho faria tothom. Per això és una feina especialitzada. Que aquesta és una altra cosa. Hem donat a entendre en els últims anys que tothom pot fer de periodista. A ningú se li ocorre dir que tothom pot fer d'advocat,
uh-huh.
O que tothom pot fer d'economista, o que tothom pot fer de metge, perquè el saber tècnic és una cosa que té uns protocols, té a darrere una motxilla de coneixement, una expertesa, però sembla que tothom, no?, o molta gent, ha donat per fet, i a vegades ho hem alimentat, els periodistes, que la meva tia amb un mòbil, pobra dona, és un periodista. No, la meva tia és una venerable senyora que amb un mòbil, és una senyora amb un mòbil,
uh-huh.
Que com a molt pot fer una fotografia d'una cosa que passa al carrer, i que si me l'envia a mi, jo l'he de verificar abans de publicar-la. Ens hem donat a entendre que les nostres ties o oncles amb mòbil són periodistes. És un absurd. I estem aquí, també.
Atemptat de Barcelona de les Rambles, tota la tarda, notícies constants. Per exemple, a Telecinco, los terroristas con armas largas estarían atrincherados en un restaurante turco en las Rambles. Ara hem sabut que no va haver-hi mai cap terrorista atrincherat a cap restaurant. Radio Televisió Espanyola, al seu Twitter, la policia negocia con los dos supuestos atacantes atrincherados en un local. O sea, la notícia, la pilota es va fent gran. hem de dir que en aquest cas els Mossos d'Esquadra sí que van tenir un paper clau, perquè en Twitter van anar explicant realment el que passava. No hay nadie atrincherado en ningún bar del centro de Barcelona. Hay un hombre detenido y lo tratamos como atentado terrorista. Però els mitjans parlaven dels Mossos, però parlaven també dels rumors que anaven sorgint i la pilota s'anava fent gran. Vam passar de tenir a una persona que estava en un bar, està trincherat amb armes, segrestada persones...
Sí, sí, és...
Era un moment molt difícil, com un atemptat tan gran.
Esmento és un cas molt bo d'estudi. A més, la community manager dels Mossos i el responsable de comunicació, la Patricia Plaja, va ser alumna meva, és una excel·lent periodista, premiada, i els Mossos, l'equip de comunicació de Mossos, ho ha fet sempre molt bé, que és això que deies, és a dir, davant del rumor, què fa una instància oficial?
Confirmar o desmentir.
Confirmar o desmentir, però no generar pilotes. I, per tant, alerta. Jo crec que, ja que tenim l'oportunitat de dir-ho avui davant dels micròfons, quan sobretot passen coses d'aquestes, atemptats, desgràcies, tragèdies, a la ciutadania ha d'intentar evitar el soroll i intentar que les fonts oficials acreditades siguin allò que prepondera, no? Perquè, si no, ens equivoquem. I l'experiència ens diu que moltes vegades, en el cas del terrorisme, el que es busca justament és aquesta confusió, és a dir, el pànic multiplicat.
El caos. Mm-hmm. Mm. Anem a parlar de Donald Trump.
Sí, interessant.
Perquè també ha utilitzat les fake news per arribar al poder.
Absolutament. Mira, Donald Trump, a part de tenir a darrere un estol d'ideòlegs que s'han conegut últimament perquè alguns han acabat sortint del seu àmbit i han vingut a Europa, com Steve Bannon, per muntar doncs, un populisme de dretes, o clarament d'ultradretes, no? Parafeixisme, no? Diguem-ho clar. Ha tingut també assessors de comunicació que han treballat bàsicament en la falsedat. Un cas paradigmàtic va ser Roger Stone, que era, diguem, un estratega... Relacions públiques / estratega electoral, que en la primera etapa de Donald Trump va ser cabdal per crear tota una sèrie de relats i de marcs falsos que anessin a destruir l'adversari i encimballar a Trump. Per exemple, tota aquella falsa notícia tan repetida de que Obama no era nord-americà, que va filtrar en els mitjans, i molta bona gent es va creure que Obama no era dels Estats Units. Bueno, i que, per tant, era un frau, perquè no, segons la llei dels Estats Units, si no ets nascut als Estats Units, no et pots presentar a president. Això ho va construir Roger Stone, en benefici de Donald Trump. I encara hi ha molt bona gent als Estats Units que es creu que Obama no era un veritable nord-americà de naixement. És un cas que s'estudia, no? Uh-huh. I sí, home, en el cas de Trump estem en l'ús, jo crec, més afinat del que seria la postveritat, que es defineix per una cosa que supera la mentida tradicional i la mentida moderna, no? Deia Hannah Arendt que la mentida tradicional era aquella que es basava en ocultar la veritat, i la mentida moderna es basava en destruir la veritat. Quina és la postveritat? I això ja Hannah Arendt ja no ho ha pogut explicar, perquè no hi és. La postveritat és la indistinció total entre veritat i mentida, que és exactament el món de Trump. És a dir, tu ja no saps què és veritat o és mentida i, per tant, el que mou és l'impuls, és la pura emotivitat. Tu, per exemple, ets un nord-americà que tens por i el trama et diu que la majoria de violadors són gent que ha arribat de fora, cosa que és falsa, que les xifres dels organismes competents i de la policia diuen que no és veritat. Però tu t'ho creus i llavors dius, endavant el mur aquest que vol construir en Mèxic, endavant. Perquè et creus, perquè t'és igual ja la veritat i la mentida. Mou l'emoció i Trump et diu això, et diu una cosa que és falsa, però ja no la pots separar del que és real. Per què? Perquè la gent que té por ja no fa aquest exercici de dir, però realment què diu l'FBI de debò? Què diuen els organismes acreditats? I és terrible, perquè en el moment que la veritat i la mentida no té distinció, entrem en un territori en què tot és possible. I per tant, obre la porta als populismes, als feixismes, i que qualsevol xarlatà pugui dir de cop i volta doncs un dia que la gent que venim a Ràdio Estel som l'enemic del poble, perquè venim a Ràdio Estel. Ja està.
Trump utilitza fake news, i ara llegiré un tuit de Donald Trump parlant de fake news. Les fake news, i posa exemples, New York Times, la NBC, l'ABC, les televisions dels Estats Units, la CBS, la CNN, no són el meu enemic, són l'enemic del poble d'Amèrica. O sigui, una persona que utilitza fake news desacredita mitjans que poden ser crítics amb ell dient que fan fake news. Recordem que hi ha periodistes que no poden ni accedir a les dones, a les rodes de premsa del president dels Estats Units.
Sí, sí, és una situació molt greu i que, a més, és paradoxal, perquè tota la democràcia americana, que, com tota democràcia, és imperfecta, però està pensada per evitar això, per evitar que aparegui un Donald Trump. És a dir, algú que té formes autoritàries i tiràniques. Nixon va caure. Hi ha hagut presidents que... Bill Clinton va tenir un impeachment. I, en canvi, se li tolera a Donald Trump una sèrie de coses perquè, de cop i volta, un sector del país molt fort que s'ha mobilitzat, que vol viure en la mentida, en un escenari democràtic, perquè això ho havíem vist en escenaris totalitaris, no? Els que seguien Mussolini, els que seguien Hitler, els que seguien Stalin, però en un escenari de república democràtica com els Estats Units, de cop i volta un segment de la població ha decidit renunciar a la veritat i tirar endavant. I això no ho havíem vist encara.
Per anar acabant l'entrevista, que donem pas als contertulians, un consell, com els ciutadans, com els oients de Ràdio Estel i de la resta de ràdios, òbviament, poden distingir quan entrin a Facebook, quan entrin a Twitter, quan entrin a qualsevol digital, quan ens escoltin a nosaltres, perquè també podem ser doncs, carn de canyó i ens podem mentir i nosaltres propagar una fake news. Com podem distingir si el que estem escoltant, llegint o veient és veritat o és mentida?
Clar, no hi ha un consell d'hort. L'únic que diria és que tothom, si té temps i ganes, i crec que hauria de tenir una mica de ganes, no repiuli, no repeteixi, no difongui coses que no hagi comprovat, sobretot si són d'alta sensibilitat, que tenen a veure doncs, amb la salut, amb la família, amb l'educació, amb la immigració, bueno, gairebé és tot, però sobretot elements que poden inflamar la realitat. Per tant, que tothom faci l'esforç si rep, per exemple, per WhatsApp, o veu un flash així en un titular cridaner en una pàgina web, que és una cosa que pot ser molt llaminera, que sobretot intenti anar una mica més enllà. Diu, qui ho diu, això? Quan ho ha dit? Buscar la traçabilitat, que diem, no? La traçabilitat de la notícia. D'on ha sortit, això? Ha sortit de l'OMS o ha sortit d'un bruixot que viu amagat a no sé on? Qui ha dit això de les vacunes? L'OMS o un bruixot? Aquest tipus de coses. Crec que és un mínim que tothom hauria d'intentar fer per salut col·lectiva.
I també llegir una mica de notícia, tot i perquè a vegades la gent ens quedem amb el titular i després quan entrem a la notícia no té res a veure.
Sí, això m'ha passat avui amb una persona que ha llegit una notícia on a mi se m'esmentava i ha dit una cosa, i dic, home, llegeix sencera la notícia perquè veuràs que les coses no són com semblen al titular. Vull dir, tots som víctimes d'això.
Continuarem parlant de les fake news al Plusvàlua, a l'Àgora. Ja saben que és un programa que rep el suport de l'obra social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Anem a saludar els contertulians. Lluís Alegre, vicepresident del FES i exconseller de la Generalitat. Molt bon vespre, Lluís.
Molt bon vespre.
El Joan Contijó, advocat. Bon vespre, Joan.
Bon vespre.
I la Maria del Pozo, directora de comunicació. Mireia, bon vespre.
Bon vespre, Quim.
La primera pregunta és si penseu que les fake news són realment un problema greu de la societat d'avui en dia. Lluís, tu vas ser conseller de la Generalitat. No sé si vas haver també de lluitar contra les fake news com a conseller, o si veus que ara realment en com esclatat i amb moltes més que abans.
Ja d'entrada el que voldria dir és que estaria encantat que aquesta tertúlia fos més reduïda perquè en Francesc Marc Calvaro pogués continuar parlant, perquè realment ha tractat el tema amb una profunditat, anant a les causes i, evidentment, les conseqüències, que em sembla que és el que importa que cali a la gent, no? I els consells últims, no? Evidentment, rumors, ell ho acaba de dir, és que diu des del segle XVIII, ja sap, possiblement des del 2000 abans de Crist, els egipcis ja feien córrer alguna cosa que no era ben bé veritat, no? O que no eren percepcions ajustades a la realitat, perquè llavors aquí ja entraríem entre el que és cert, el que és confós, el que és incert, el que és volgut i el que no és volgut, no? evidentment, la vida està plena de mals entesos. El que passa que hi ha mals entesos ocasionats i amb voluntat de fer mal, i hi ha mals entesos fruit d'una mica la frivolitat o de la inconsciència. Jo m'ha agradat, evidentment. Jo diria dues coses. Per què hem d'etiquetar les coses amb uns altres idiomes que el que fan és confondre'ns? Notícies falses, notícies certes, notícies confoses... Fake news encara dius, això potser és bo, no? Aquest...
I sona tant, bé, sona bé, és un nom comercial.
Les coses pel seu nom, no? I
són mentides, no?
No són certes, i llavors hauríem de veure per què no són certes, no? L'altra cosa, la realitat és molt complexa. Vas a un partit de futbol, dos socis d'equips diferents, la jugada a 50 metres, i un la defineix d'una manera i l'altre la defineix d'una altra. Per tant, és una mica allò de les percepcions, no? I en el fons, molta tecnologia ha parlat i també m'ho he agraït i m'ha agradat molt, són les persones. Al final és el que condueix i no la màquina... El cotxe no és el culpable, en tot cas és el conductor, no? I dit això, estem envoltats, ja ho deia un pensador francès de la nostra època, per no dir de finals del segle passat, que sembla que ens en anem, que diu, estem vivint en uns moments en què hi ha més formació, que hi ha més informació i que hi ha més mentides. Bueno, és una mica que dius, home, més formació i més informació hauria de donar més claretat. Doncs genera més confusió. I en el fons és perquè jo crec, i tallo per no allargar-me, que les persones a vegades volem ser enganyades. Ens agrada llegir el que ens agrada, no la veritat.
Reafirmar el que pensem.
Allò de qui canta les veritats per les amistats, aquella dita que ja deien els nostres avis, continua sent veritat. I, per tant, els consells que ell ha dit al final, de dir, ser molt prudents amb la transmissió i quan és un tema delicat, anar a l'expert.
Li donem pas ara al Joan, però abans, Francesc Marc, aquest titular o aquesta frase que ens ha dit el Lluís, estem en un moment que la població té més formació, té més informació i també té més mentides. És curiós, però és així.
Sí, és una paradoxa, pel fet també de que hem multiplicat els canals i hem multiplicat la possibilitat del diàleg col·lectiu. És a dir, de cop i volta, fa 50 anys, els emissors eren molt pocs. Ara tots som potencials emissors. En el moment en què tots som potencials emissors, tots contribuïm a generar potencial soroll. Aquesta és la cosa.
Joan.
Sí, no, a veure, jo agafaré diverses qüestions, aprofitant que el Lluís ara ha comentat un parell de coses, agafaré el fil, en relació al tema de la formació, d'acord? I m'ha fet molta gràcia el tema de les imatges i tal, perquè jo que soc molt futbolero, per exemple, bueno, amb el tema del VAR, no?, que suposava doncs, que...
Jo no soc futbolero i m'ha vingut al cap el VAR.
Doncs ja et dic, és que m'ha vingut al cap l'exemple aquest, que l'altre ja estava en un programa de televisió comentant una jugada, i amb una mateixa imatge claríssima, un periodista tenia una versió de la realitat, de la jugada, i un altre... tenia una visió completament diferent. Vull dir que ni els mitjans, ni l'evolució, ni suposadament la nova informació que tenim a dia d'avui ens evita la confrontació o els punts de vista diferents. ¿Vale? I per una altra banda, el tema de la formació. Jo no estic del tot d'acord. És a dir, és evident que tenim un accés a una informació brutal, però el tema de la formació és evident que hi ha molta gent que té a dia d'avui carrera, que està molt formada, però jo de veritat, sincerament, i ho veig pel meu entorn, veig gent amb carrera, veig metges, veig odontòlegs, veig economistes, gent que sap molt de la seva feina però que no té una cultura àmplia i coneixedora del seu entorn social, econòmic i polític, perquè bueno, veus que la gent a dia d'avui es contenta amb, bueno, amb el que dèiem, llegir doncs, la superfície, amb quedar-se amb el titular i no aprofundir. Jo crec que si ho comparem 30 o 40 anys endarrere, recordo que l'altre dia hi havia un programa de televisió espanyola on entrevistaven a gent, posaven imatges de fa molts anys, on feien entrevistes de gent, de ciutadans, que anaven a votar el referèndum de la Constitució. D'acord? I veies les opinions que donava tot tipus de gent de qualsevol classe social. I veies, doncs, que eren respostes...
Estaven més formats.
Sí, gent que no tenia una formació, potser acadèmica, però que tenia una formació intel·lectual o una formació cultural, diguem-ne així, més ampla, que no que si agafes un micro ara i te'n vas a qualsevol col·legi electoral i comences a fer una pregunta doncs, per què votes un partit o un altre, d'acord? Llavors, jo crec que aquí jo ho poso en dubte, és a dir, el fet de que la gent estigui més formada acadèmicament, ok, però jo a dia d'avui veig que la gent té tants inputs que la gent la gent avui dia no es para a llegir, no agafa un diari, agafa La Vanguardia, com a casa meva han fet tota la vida, que ens barallàvem per agafar la secció en Vivir, la secció dels esports...
El dividíeu, no?
la gent avui dia no aprofundeix en llegir. Llavors això crec que afecta en com també copses les notícies.
Posar cullerada, hasta per trencar una mica la tertúlia, que és tertúlia, no? És que possiblement m'he deixat una cosa que tu ara menciones que penso que és molt important, i és formació, informació i principis. I llavors, de petitet, ja ens deien allò de lobo, lobo, doncs si ho dius, i quan vindrà no t'escoltaran, no? És a dir, una mica els principis han quedat a vegades una mica com...
un segon terme.
Arrere,
Però això els partits polítics ho estan utilitzant...
Les persones.
I estan,
les
doncs,
persones.
Ho estan
persones.
Utilitzant per estendre el seu missatge, no? I utilitzen altres missatges per... ja no utilitzen les estratègies que utilitzaven a finals dels 70, sinó utilitzen com som la societat per estendre les seves idees i també per que rebin més vots, no?
Sí, per exemple, la prova més clara de tot això és que, per exemple, el partit polític Vox és el partit amb més seguidors a Instagram. Qui segueix Instagram? Tots els adolescents, millennials, etc. Vull dir que és missatges curts, directes, amb imatges i sense un rerefons, sense res a explicar de veritat.
Francesc Marc, i escoltarem a la Mireia.
Sí, els partits i els estrategues de partit, diguem, treballen amb el fan que troben, i el fan que troben és aquest del món del like, no? M'agrada o no m'agrada, que és una visió binària de la vida, no? Jo ja he exagerat quan he dit que el ciutadà ideal es llegia els programes. No he conegut gairebé mai ningú que llegís un programa per anar a votar. Però entre això i decidir només perquè fas un like o no fas un like, hi ha una àmplia gamma del que podríem dir la politització bona de la societat, no? I és evident que quan els ciutadans es mouen només per falses impressions, que és una mica el problema de la postveritat, falses impressions. Em sembla que tots els violadors són estrangers. Falses impressions, la degradació de la democràcia és automàtica. Perquè tu no pots construir una democràcia de qualitat sobre la mentida, sobre el rumor. Perquè això et porta inevitablement al que deia el company, és a dir, als oportunistes, als xarlatans i als demagogs. I llavors creix la proposta de la solució fàcil, que és el populisme. Com que, diguem, tenim atur, tots els estrangers fora. Això és el populisme, que és reduir la complexitat de la realitat. Correcte. I intentar que el món sigui fàcil. Però és que el món no és fàcil, el món és complex.
Mireia.
Sí, completament d'acord. Ens trobem en un moment de màxima informació, o sigui, ens ve de diversos llocs, però en canvi és el moment de la màxima desinformació. Com a ciutadans, el ser humà no està preparat, el cervell humà, per rebre tantíssima informació. L'any passat, des de la UOC, que treballàvem, des del Departament de Neurociència, el nostre cervell, en el primer que mira, el primer que li arriba, és el tema de la vista, la imatge. Per això estan funcionant tant tot el que són les xarxes socials, fotografies i vídeos, com per exemple va aprofitar el senyor Trump amb tot el seu equip d'assessors. O sigui, això sí que el van assessorar molt bé, de com arriba la gent. No estem d'acord de la manera, la majoria, però sí que el van assessorar bé en com arriba la gent. Ell va utilitzar el Facebook Live, i a partir d'aquí ell no parava d'emetre tot sol el seu missatge.
En vivo,
sí. Claro, aquesta és la manera? No. Qualsevol persona que estiguem dins del sector de la comunicació i del periodisme sabem que sempre has de tenir gent al teu voltant perquè pugui dir la seva i contrarrestar opinions. Aquest senyor, el senyor Trump, des d'aquest canal, ell anava donant el seu punt de vista, tot mentida, o la majoria mentides, com que no hi havia ningú que contrarrestés, doncs ens trobem amb el que ens trobem, que allò nova calant, de la mateixa manera també que ens hem trobat al Brasil. Què ha passat amb la campanya de Brasil? Brasil és un dels països que té més població. Com deia el Francesc Marc Álvaro, el WhatsApp és el que més funciona. Què va fer la seva campanya? Emetre i difondre tot a través del WhatsApp. Com ho feien? Així, passant missatges molt curts, titulars que et conviden a obrir la notícia, que et criden l'atenció. Per què? Perquè el ser humà, per naturalesa, per la nostra pròpia naturalesa, som tafaners. És com la primera fake news que tu has comentat, el tema del Rivera, que sé, Ciutadans... Que...
Quico Rivera,
impactant,
era?
M'he quedat impactat. Correcte. Jo amb aquesta notícia.
Però la teniu aquí, Vull dir, no me l'he inventat, sí. I està penjada, vull dir, no...
I d'aquest cap de setmana... Què hi ha aquí darrere?
Però, em diu el Jordi que ell li han passat per WhatsApp aquesta notícia.
Clar, doncs aquí ve. Això és important.
Aquí, perdona, aquí darrere, aquí el que hi ha darrere són clics per publicitat. És un digital, ho tinc claríssim.
Aquí el
que ve, més.
Què és? Qualitat o quantitat? Lògicament, quantitat. Per què? Aquí darrere hi ha voluntat. O sigui, indubtablement, com deia el Francesc Marc Álvaro...
Jo quan he llegit aquest titular, oi que tots heu pensat que parlaven d'Albert Rivera? Suposa. Ningú ha pensat que era Quico Rivera, alias Paquirrin.
Correcte, aleshores, el periodista que redacta això i el mitjà que decideix difondre-ho, per què és? Perquè la gent veu allò i cliques o et quedes amb aquest titular, que és el que fem la majoria, com el que han fet aquests senyors en el Brasil, difondre-ho tot a través de WhatsApp, i si volies clicar el link per obrir la notícia, no s'obria. Mm-hmm. Però la gent ja ens quedem no amb aquesta imatge.
Francesc Marc, i després el Lluís, que vol també intervenir.
No, perquè el somni d'una política autoritària és eliminar, diguem, el quart poder, no? És eliminar l'escrutini de la premsa. Que la premsa, repeteixo, ho pot fer bé i ho pot fer malament, eh? I dic que no sempre ho fa bé. Però el que en una societat plural tenim són mitjans que, millor o pitjor, fan aquest escrutini del poder. Trump va decidir que, com que tenia els grans mitjans, la majoria de grans mitjans en contra, tenia alguns a favor, eh? Tenia la Fox, etc. Però tenia grans mitjans en contra, eliminava el mediador. Mm-hmm. Eliminava el que és una pota de la democràcia, és a dir, l'opinió pública. La democràcia i l'opinió pública van junts, no? I l'elimina a través d'aquests canals. Diu, jo parlaré al poble directament, que és una mica el de Bolsonaro, que és una mica el que fa Vox, és a dir, ja no hi ha mediador, els periodistes sempre són dolents.
Uh-huh. Vox ara... ho fa, això, diu que els periodistes són dolentíssims.
Clar, són dolents, doncs vosaltres sabreu directament a través del líder qui és la veritat. Clar, malauradament, l'experiència del segle XX ja ens diu què passa quan el líder parla. El paradigma actual és que això passa en democràcies, no en paradigmes, diguem, autoritaris o en dictadures, i aleshores no es fa una censura directa de la premsa, però simplement se la margina. No se la deixa entrar, com deies, a les rodes de premsa, se la criminalitza, que és el que està fent Trump i que alguns aquí també estan tentats de fer.
Recordem que a la nit electoral la Sexta tampoc va poder entrar a la nit electoral de Vox, que els hi van tancar la porta, i que Vox tampoc va aparèixer molts mitjans de comunicació durant la campanya a Andalusia i va acabar amb més de 10 escons.
Sí.
Per alguna cosa seria, no?
I això també comença amb el que seria, diguem, una censura de baixa intensitat. Quan un dirigent polític o del futbol o econòmic surt, llegeix i diu no vull preguntes, ja obre la porta, això. Uh-huh. Perquè en una societat democràtica el dret a fer preguntes forma part de la democràcia.
Exacte.
I, evidentment, l'interpel·lat pot respondre bé, malament, pot fins i tot dir allò que havia dit en anys el president Pujol, no toca, però no pots prohibir les preguntes. No pots dir, pantalla de plasma, no em pots preguntar.
I això els periodistes també haurien de fer una mica companyerisme. Si es troben que hi ha un mitjà que no pot entrar a una roda de premsa o que no deixen que pregunti un determinat mitjà, sigui d'un cantó o d'altre, dir, a veure, ens plantem tots... Però no pot ser això.
Hauria
tots tenim un jefe, després, òbviament, tenim un cap que ens obliga, no? I tenim un interès econòmic, que treballem i tenim un sou.
Tot es complica quan també han aparegut alguns falsos mitjans que han viscut de muntar l'escandalera a les rodes de premsa. També, esclar, tot és complicat, perquè han aparegut falsos mitjans, o mitjans, diguem, que no són seriosos, que el que volen és crear l'embolic, el merder, en una roda de premsa. Llavors, o sigui, mitjans acreditats, mitjans seriosos, sí que haurien d'estar tots concertats per evitar això, però evitar no ja arribar a l'extrem de Trump, sinó allò que feia en Mariano Rajoy, que no donava
plasma.
La cara.
Uh-huh. Clar, aquí ve, és que això, des del punt de vista periodístic i democràtic, és inadmissible. Un periodista ha de poder preguntar tot. Sempre des del respecte, lògicament. Yeah. Però s'ha de poder preguntar tot. No hi ha cap pregunta incòmoda. Ara, aquest que respon, doncs ja ho respondrà d'una manera o d'una altra, però la pregunta hi ha de ser. I avui en dia ens estem trobant que no ens deixen. I el primer que aquí ho va fer ja d'una manera impressionant va ser Mariano Rajoy.
Mm-hmm. Lluís, que abans em demanaves la paraula...
Sí, no, jo no sé com anem de temps, perquè està tan escoltant el que deien... Que
ens falten uns 7 minuts, si no m'equivoco.
Llavors jo m'agradaria introduir un tema, si no ara... cap al final. Hem estat parlant de la informació, hem estat parlant de l'ètica, hem estat parlant de les persones. Què passa quan la màquina actua pel seu compte? M'explico. No fa massa, amb un reportatge que va sortir en un diari important, no? Deia que el 40% del que corre per la xarxa surt d'un ordinador
els bots,
que respon,
els bots.
Que respon a uns criteris Doncs que precisament segurament no són els de la màxima
ètica.
Algú es
posa en marxa els vots.
Clar, exacte, hi ha, sí, hi ha un ésser humà darrere els vots.
Però aleshores,
hi ha una intenció.
Algú ho posa. Sí. Però després la bèstia, quan funciona, funciona, no?
No, però com sempre...
Es programa, no?
Es programa i, bueno, s'ha parlat molt d'estratègies de Rússia que havia organitzat, per exemple, en el cas del Brexit o en el cas de les eleccions dels Estats Units. Els vots serien contribuir al soroll amb falsos seguidors, falses veus. No, no són persones, són això, són fruit d'una planificació fraudulenta, no? Tu penses que tens, doncs, 3.000 seguidors nous i la meitat són vots. Són creats
pobre,
per fer un efecte.
El pobre que ho llegeix o ho sent no discerneix entre no. Si ve d'una pluma...
Exacte.
O ve d'una sí, sí. Màquina, d'uns algoritmes...
Sí, sí, sí.
Que pel seu compte...
És així.
Això és complex.
Ara parlava del tema del Brexit, també és un cas que no hem tractat d'una entrevista, de fake news total.
Sí, i molt greus, perquè a més, la gent no se'n recorda que en el Brexit hi va haver fins i tot assassinada una diputada laborista. Sí, és molt greu perquè...
Sí, que una fake news ha arribat, podem dir, a matar una persona.
Bueno,
no va matar ella, però sí que...
Va ser una persona, però el clima generat va ser prou... I, home, és evident que va ser un debat molt àmpliament falsejat perquè una part important de partidaris del Brexit van sustentar la seva campanya en coses incertes, no? I ho han reconegut, eh? El mateix líder del UKIP ha dit, no, sí, vam dir coses que no eren del tot.
Home, i ho van dir el dia després, no?, sí, de guanyar el referèndum.
Molt greu, gravíssim.
Mm-hmm. Què n'opineu del cas del Brexit? Un cas relativament proper.
Sí, bueno, jo, el tema aquest del Brexit el vinculo una miqueta amb el tema que suposo que comentarem més endavant i que també ha fet esment el Francesc Marc Álvaro amb el relació amb la impulsivitat i la emotivitat vinculada a les fake news. Però crec que és un tema cabdal, és a dir, que... I també vinculat al tema del no llegir, la no formació, etcètera, etcètera. És a dir, tenim temes cabdals de caire econòmic, com pot ser el tema del conflicte del taxi Uber. Jo, com a advocat, conec molt bé el rerefons jurídic, o podem esmentar temes de caire polític amb un rerefons econòmic, com és el tema del Brexit, on la gent, i fins i tot aquí a Catalunya, amb el tema del procés, és a dir, la gent actua per impulsos, per emotivitat, no actua en base a la
per
raó.
Per reafirmar el que dèiem abans, no? Per reafirmar la teva posició.
Correcte, no actua en base a una anàlisi prèvia, és a dir, de les conseqüències positives o negatives, en aquest cas, al Brexit, sinó simplement perquè m'han promès X, Y o Z. Llavors, en aquest cas, jo crec que el tema de les fake news, molt vinculat al tema de l'impuls i l'emotivitat, s'ha de valorar molt, perquè, a més, avui en dia la gent... Jo ahir, per exemple, que com a advocat he defensat molt la posició de defensar els autònoms, en aquest cas defensar els taxistes i tals, que t'hi trobes que tothom està a favor d'Uber i Cabify, i clar, la gent, en el fons, no coneix el rerefons jurídic econòmic que més endavant, si vols, comentarem, però clar, la gent bàsicament es deixa guiar per la influència que, en aquest cas, els grans fons d'inversió que pot haver-hi darrere, en aquest cas concrets del conflicte del taxi amb Uber i Cabify, grans fons d'inversió que hi ha a darrere d'Uber i Cabify, que amb la seva influència, amb el seu capital, poden influenciar a tots els ciutadans, perquè bàsicament el que fan és nutrir els mitjans de comunicació amb persones adeptes amb ells. De fet, ahir a TV3 estava sentint un tertulià que ja se'm queia la cara de vergonya, però com un tertulià que no té ni formació jurídica ni econòmica estava fent referència al fet que les VTC han de reclamar una responsabilitat patrimonial a l'Estat pel fet ara de no poder operar. O sigui, és vergonyós que una persona sense cap tipus de formació i que, a més, sense cap base, i que, a més, és insultant que un nou operador que ha entrat en un mercat que ha entrat de forma disruptiva ara demani responsabilitat patrimonial a l'Estat, és a dir, als ciutadans, ja és insultant. Llavors, això... La bola es va fent gran, i vas veient com gent sense cap tipus de formació ni criteris, simplement, però bé, per una influència econòmica, perquè hi ha lobbies que, evidentment, nutreixen a les tertúlies amb determinats tertulians perquè diguin la seva, en base a l'argumentari econòmic que els hi diu, en aquest cas, el lobby determinat, i que, evidentment, això afecta els ciutadans, i el ciutadà, doncs, es construeix un criteri que després defensa a ultrança a qualsevol debat personal i que això afecta bé el seu vot, la seva forma de comportar-se, etc.
Francesc Marc, ha dit el tema dels contertulians, que en el fons són líders d'opinió, però són persones, i aquestes setmanes ho estem veient, que poden parlar dels taxis i poden parlar de la, com està feta, quin és la terra de la zona on estan buscant el nen, el Julen. Poden parlar de tot. I creen opinió.
Hauríem de filar prim sobre què és un tertulià, no? El tema... Jo el llegeixo de la següent manera, és a dir, el periodisme sempre ha tingut gent que ha opinat en el paper i ara en el món digital.
Però
gent que
criteri, escriu, en principi.
Se suposa, però vull dir, els opinadors generalistes, tots els tenim al cap, que no són experts en coses, existeixen els mitjans escrits i no els impugnem. És a dir, un opinador generalista és un columnista, per exemple, diari, que un dia parla del Pou del Nen i l'endemà dels taxis. I això considerem que forma part del periodisme. Se suposa que aquella persona no és experta, però que no dirà falsetats, dirà la seva visió i haurà rumiat. Per mi, la tertúlia hauria de ser el mateix que això, però, diguem, concertadament. És a dir, oralment i concertadament, el mateix que columnes, no?, de gent que diu la seva, intentant, repeteixo, no dir bestieses, no basar-se en la falsetat, no ser soldats de lobbies ni de partits. El que passa, que això que hauria de ser no sempre és, i jo que sóc tertulià en alguns mitjans, et trobes a vegades companys de tertúlia, doncs això, que no estan fent exactament el mateix que tu, que són o bé activistes d'una causa clarament, o bé persones que són rebotats de no se sap quines històries i han acabat allà. Clar, jo diria, al tertulià li hauríem de demanar el mateix que li demanem a algú que fa un article en un diari, ni més ni menys.
Mm-hmm. Estic completament d'acord, perquè estem parlant al cap i a la fi de qualitat. O sigui, com que realment el que acaben és posant-nos i retransmetent la seva opinió, el seu parer, han de saber de la matèria. Lògicament, avui en dia, ja des de fa molts anys, tenim el tertulià que es guanya la vida amb això, sent tertulià, i aleshores aquesta persona ja abans rep la informació i es prepara el tema.
No ho sé a Madrid, que és un circuit que no conec, però a Catalunya no hi ha gaire gent que es guanyi la vida. Potser només una sola persona es guanya la vida tertulià o tertuliana, però tothom que anem a les tertúlies
fem
una feina i a més anem a les tertúlies.
A participar.
Sí, sí, sí. Lluís, falta un minut i mig, eh?
I a més hi afegiria una cosa, si se'm permet, no? Sigui el polític, el tertulià, l'empresari, el sindicat d'una organització social, etc, que digui el mateix. Aquí i al carrer.
Exacte.
Amb el micròfon obert i amb el micròfon tancat.
Sí, sí,
jo, tot això de que en privat et dic una cosa, però aquí ara llavors faig un paper, això hauríem de rebutjar-ho.
Però això sol passar a les tertúlies, no? No sé si ha passat de gent que opina una cosa fora i un cop s'asseu i comença... Ja ha passat. Amb el micròfon obert, dius, ostres, si em deies una altra cosa fora.
Jo, per ser just, he de dir que poques vegades m'hi he trobat. Algunes sí, però poques. En general... Mira, això és de les parts bones. La gent que em trobo quan estem en el backstage o entrem, diem el mateix. Però algun cas hi ha hagut, sobretot potser gent que vol fer carrera política. Deixa-m'ho dir així. I que calcula massa.
Volies dir alguna cosa?
No.
Doncs se'ns està acabant el temps. Francesc Marc Calvo, periodista de La Vanguardia i professor de periodisme de la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Un plaer. Jo crec que hem après moltíssim tots. I a part, també hem donat consells perquè els oients vagin alerta. Quan vegin un titular, quan vegin doncs, una notícia que els cridi atenció o rebin alguna cosa, inclús una fotografia a WhatsApp, que vagin alerta, que potser darrere hi ha una intenció que no
saben. La democràcia necessita confiança, però també una mica de desconfiança. I, per tant, combinar les dues.
De sentit crític, no?
Sí, les dues.
Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat i vicepresident del CES, moltíssimes gràcies també per venir al programa.
Gràcies a tots vosaltres.
Joan Contijoc, advocat, també moltes gràcies.
Gràcies, bon vespre.
I la Maria del Pozo, directora de comunicació, també moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres tornem dijous que ve, com sempre, a les 8 del vespre, a través de Ràdio Estel, el programa Plusvalo, un programa d'economia amb valors que cada setmana ens ofereix al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon vespre.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió. Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.